ens n'anem al Saló Internacional de l'Automòbil de Ginebra, que es farà del 7 al 17 de març, una de les cites més importants del sector. Saló Internacional de l'Automòbil de Ginebra, tu hi aniràs.
Sí, tant i tant. És una cita ineludible, saps? Abans, els grans salons de l'automòbil europeus eren el de Frankfurt i el de París, però aquests es van convertir en bianuals. I, en canvi, el de Ginebra és cada any. I, sobretot, com que està tan ben posat en el calendari, això, a començaments de març, està molt bé perquè allà hi van tots els fabricants. Avui dia els salons de l'automòbil ja no són com abans, que si volies veure una novetat forçosament havies d'anar allà, perquè les marques fan les seves presentacions, moltes, de manera virtual, a través de la xarxa. Però és molt interessant el Saló de Ginebra perquè hi són pràcticament tots els fabricants. Aleshores, allà, en un parell de dies, veus a tothom, veus les novetats, però sobretot et fas una idea de quines seran les tendències que vindran en el futur immediat. I veuràs coses realment impactants com la que parlarem avui.
Ara en parlarem, però abans d'entrar amb aquesta marca, l'hem dit abans, Hispano-Suiza, que dius, és una sorpresa, Hispano-Suiza, un altre cop, com una de les marques potents que veurem en aquest Saló de l'Automòbil de Ginebra. Un apunt, ara que parlaves de tendències, Josep Lluís, tendència elèctrica va a l'alça o és una cosa estancada?
Va a l'alça i t'explicaré una història. Oi que això dels elèctrics ens sembla una modernitat absoluta?
Sí.
Mira, l'any 1901, els enginyers que 3 anys més tard farien Hispano-Suiza ja estaven treballant en un cotxe elèctric. El seu primer projecte, abans de crear la Hispano-Suiza, va ser justament un cotxe elèctric. I la cosa no va tirar endavant, perquè evidentment la tecnologia que hi havia en aquell moment, imagina't si ara tenim les dificultats que tenim amb els acumuladors d'energia i amb les bateries, doncs imagina't el 1901. Però ja aleshores ja hi va haver qui se les va empescar per crear un cotxe elèctric, i justament aquella gent són els que 3 anys més tard van crear la Hispano-Suiza.
L'Hispano-Suiza, una de les presències més esperades en aquesta mostra, que torna a l'activitat després de gairebé 80 anys d'absència. Uh-huh. El seu president és el Miquel Suqué, besnet de Damià Mateu, l'home que juntament amb l'enginyer suís Marc Birkig va fundar aquesta firma l'any 1904. Jo me'n recordo del meu pare i del meu avi parlant-me de la Hispano-Suiza, que ja no existia quan jo vaig néixer.
Exacte.
I tenien un record potent d'Hispano. Per què era potent Hispano?
Perquè eren preciosos. O sigui, jo encara, evidentment, jo no hi era, però els he vist després en moltes exposicions, els he vist en col·leccions particulars, i era un cotxe absolutament preuat. Fa pocs dies vaig veure publicat en un diari de Barcelona un anunci, a plana sencera, en un diumenge, que deia: el ressorgiment d'un mite, la cigonya torna a volar. I és que l'escut de l'Hispano-Suïssa era justament això, era, i entenc que ho continuarà sent, una cigonya, no? I és una marca que va assolir en molt poc temps, perquè realment la vida d'Hispano-Suïssa va ser relativament curta, perquè el govern de Franco la va absorbir i la va integrar dins del pool d'empreses de l'Instituto Nacional d'Indústria, i posteriorment va ser l'embrió de la Pegaso, l'origen de la Pegaso, i justament la Hispano-Suïssa. Doncs va ser una vida relativament curta, però en aquest poc temps
va deixar molta petjada.
Sí, perquè eren uns cotxes d'entrada preciosos, amb un disseny elegantíssim, amb molta personalitat, molt emparentats amb l'art déco. Eren unes autèntiques obres d'art. I, sobretot, van tenir una acollida per part de personatges molt mediàtics en aquell moment, que ràpidament van veure que aquell era un cotxe que era un senyal de distinció. I aleshores es va convertir en un símbol que marcava diferències. Doncs i això l'ha convertit en un objecte, imagina't, preuadíssim per col·leccionistes de tot el món. Imagina.
Doncs ara veurem com són els nous cotxes de la Hispano-Suiza i ho fem parlant amb Miquel Suqué. Bona tarda.
Bona tarda, Josep Lluís.
Què tal, senyor Suqué?
Molt bé, heu fet un resum magnífic, no sé ja si cal. Sí, cal dir alguna cosa més?
Sí que cal, perquè hi ha moltes preguntes per fer.
Vale.
Per què, després de 80 anys, torna a néixer Hispano-Suiza? Aquesta és la primera pregunta.
Bueno, perquè, com bé heu dit, això és un mite. O sigui, és l'única marca espanyola que fabricarà un cotxe a Espanya, a més, a Barcelona concretament, i, per tant, no podíem deixar passar aquesta oportunitat. Pensar que el Basavi, amb el seu soci Marc Birkig, l'enginyer, doncs van fer el que van fer, és impressionant, no? No podrem arribar al nivell d'ells, evidentment, però, bueno, creiem que estem, bueno, com a mínim, amb aquesta iniciativa, jo crec que és el ressorgir de la cigonya, com bé heu dit.
Senyor Suqué, i a més, una cosa que ens agrada molt.
Miquel, sisplau.
Miquel, amb una tecnologia 100% catalana,
Sí.
I fet aquí, la fàbrica inicial estava, crec que, al carrer Florida Blanca, després es va desplaçar al barri de la Sagrera, la gran fàbrica que després vam conèixer per part de la Pegaso, però és que aquest nou Hispano-Suïssa ha estat parit i fabricat aquí, a casa.
Sí, sí. I, a més, dissenyat una part per mi, també. O sigui, he intervingut personalment.
Sí.
No, realment, a veure, jo crec, com bé heu dit, no? Que, a veure, això, Hispano-Suïssa va néixer aquí, a Barcelona, i, per tant, jo volia respectar, pues, el màxim possible, també, doncs, el que és part de la història. No? I, per tant, ara es poden fer, com bé sabeu, pues, cotxes on sigui d'Àsia, pues, a un cost molt, molt raonable. Fer-ho aquí és més car, evidentment. Buscar tecnologia també és més complicat aquí, però bueno, finalment he aconseguit un equip de 40 enginyers, mecànics i dissenyadors que estan, que ja portem doncs, molts mesos treballant, i ja es fa tot aquí. Estem en una nau a Catalunya, no dic on, perquè doncs, fins al dia 4 que no es presentin al Saló de Ginebra és la gran sorpresa, i per tant no volem dir encara doncs, on estem fent el cotxe, però sí, es fa a Catalunya.
Anirem al cotxe que es fa nou, però abans una pregunta. Dels cotxes des de 1904 fins al 45, quants en queden d'Hispano-Suïssa?
Pues, a veure, calculem que tot el món deuen quedar uns 1.000, més o menys, amb un estat correcte, o sigui, que puguin circular.
Qui els té?
Bueno, són col·leccionistes doncs, a mans d'Hispano-Suïssa, no? Però estan a Mèxic, a Austràlia, a Argentina, jo acabo d'arribar d'allà i la gent em parla d'Hispano-Suïssa. Bueno, és per ser un cotxe mundialment conegut, no? I realment no es va... Sí, es van fer, però clar, comparats amb el que pot fer qualsevol marca ara, és ridícul. Es van fer, es calcula que es va fer uns del voltant dels 15.000 cotxes. O sigui, estem parlant de quantitats realment que eren, en aquest moment era impressionant, però ara és una mica ridícul, no? Parlar de 15.000 cotxes. Pensem que es van fer del voltant dels 15.000, perquè es van cremar arxius, clar, la República, la Guerra, etcètera, es van perdre molta documentació, no? I en tenim molta, però bueno, ens costa trobar tota la documentació. I en canvi de motors, d'aviació, es van fent del voltant de 50.000. O sigui, realment, són dades impressionants, no? Que es fessin potser més motors d'aviació i deia bé la cigonya, o sigui, que estava en el fuselatge d'un dels avions aliats i bueno, llavors es va agafar d'allà la idea de la cigonya com a emblema de la marca, no?
I aquests cotxes, aquests que queden, no en comprarien pas cap per menys de 3 milions d'euros, no?
A veure, no, sí, dels que queden... Home, a veure, el bo que té aquest mercat... A veure, pensem, un Hispano-Suïssa de l'època, vale, costava el que ara pot ser més o menys mig milió d'euros. Vale? O sigui, passat el preu d'ara,
sí.
Hem calculat que podria ser l'equivalent a mig milió d'euros, o sigui, un cotxe d'aquest nivell. Hi ha Hispanos 100% autèntics que estan restaurats molt bé i conservant tot, que poden arribar, i han arribat a subhastes, doncs, preus increïbles, o sigui, del voltant de 1, 2, 3 milions, però, bueno, es poden trobar Hispanos, els amants d'Hispano, troben Hispanos encara, doncs això, únicament els xassis, únicament el restaurant, o sigui, es poden trobar Hispanos a preus, bueno, no raonables, però sí com a mínim, diguem-ne, que els col·leccionistes encara compren.
Jo m'espero el nou, ja, jo vull cosa
millor nova. Millor i mig.
Sí. Escolti, ha parlat de l'aviació, i de fet aquest cotxe que ara presentaran a Ginebra està inspirat en un model que justament va fer un heroi aeri, un aviador, sí, de la Segona Guerra Mundial, que també era pilot de curses, no?
Correcte, Andreu Bonet. Andreu Bonet era, a més, enginyer, i tenia una sèrie d'invents de suspensió, concretament, i una sèrie d'aplicacions que va dir, escolta'm, vull un Hispano per fer les aplicacions i per provar a veure que tal funciona tot això. Bueno, va comprar l'Hispano, llavors va fer a la carrosseria, com feien tots, o sigui, pràcticament tots eren carrossers externs, no?, els que feien. I, per tant, ell va fer una carrosseria inspirada en el seu avió i, bueno, i es tracta de fer d'inspirar-nos en aquell cotxe únic que es va fer l'any 38.
Que era Art Deco, no? Era un exemple
d'Art
Deco.
Absolutament, sí, era un Batman. Sí, si aneu a Google i poseu Andreu Bonet, i es deia Xènia, més, que era en honor de la seva dona que va morir, com hem fet nosaltres amb la nostra mare, sí. Carme Mateu, que també va morir fa un any, doncs, amb el seu honor i com homenatge, li hem fet també, hem posat el nom d'ella, no?
O sigui, aquest cotxe tenia... es dirà Carme o Carmen?
Carmen.
Carmen.
Sí, perquè
Carmen.
Saps qui era la mare del senyor Suquer, Carmen?
Sí.
Carmen Mateu. Jo sóc molt fan d'Hispano-Suïssa, però sobretot sóc era molt fan de la senyora Mateu, perquè la
Gràcies.
Senyora Mateu, entre moltes altres coses, va ser la persona que va posar en marxa el Festival de Peralada.
Ah,
el Festival de Música de Peralada. I hem tingut l'oportunitat de passar-ho tan i tan bé durant tants anys al Festival de Peralada, i això ha estat una iniciativa que va ser possible gràcies a la senyora Carmen Mateu, i trobo que està molt bé, doncs, aquest homenatge de recordar-la a través d'aquesta obra. No? De...
Un Carmen és elèctric?
És 100% elèctric, sí. 100% elèctric. Última tecnologia.
Això no corre, els elèctrics... Mira, ara vaig a tirar de tòpics. No corren els elèctrics.
230 per hora farà l'Hispano-Suïssa. 400 quilòmetres d'autonomia i 1.000 cavalls de potència. Què et sembla? Sí.
Quan, del 0 a 100, en quant?
2,3, no?
Poc menys de 3 segons, sí. Mm-hmm. Poc menys de 3 segons.
És a dir, com un Fórmula 1.
Encara estem afinant, perquè estem aquí pràcticament en l'últim moment muntant a l'últim moment el cotxe, i les proves pues, són fins a l'últim moment.
O sigui, si jo arrenco d'un semàfor, el següent arribo sol, no? Jo l'únic que vull a la vida és això, arribar al primer, al semàfor.
Pues et passaré a recollir quan ho tinc fet, et passaré a recollir i ens anem a donar una volta tu i jo.
Fàcil i preu amb el Roger, sisplau.
Què val un Carmen, va?
1,5 milions d'euros.
Perfecte.
Versió bàsica, eh?
Déu-n'hi-do. I no s'ha vist cap imatge encara de com és?
Hem vist un perfil, no.
Un perfil, correcte.
Un perfil, hem vist.
Sí, el que has dit de l'anunci que va sortir a la premsa,
sí,
hem avançat aquest perfil perquè tothom, escolta, bueno, vinga, va, farem un perfil. No, però realment, clar, per diguem-ne, com a presentació del model al Saló de Ginebra, o realment estàs absolutament amb el cotxe inèdit, o sigui, si no, i no es veu cap imatge, o si no, realment no és una novetat. No?
Llavors... Qui ho compra, això? Perquè, clar, vostès no estan disposats... En el cas del Roger no hi ha problema.
No hi ha problema.
Per solvència econòmica i per tarannà. Però vostès no volen que això vagi a petar a mans de segons qui, no? No li vendran el cotxe a
no,
qualsevol... Per ric que sigui.
Oh, això m'interessa.
És així.
Que només el puguem tenir la bona gent com jo.
Exacte, correcte, correcte.
Quin és el criteri?
Farem una due diligence de la persona, i si respon als principis d'Hispano i de la meva mare, doncs en vendrem. No, a veure, aquí passa que en aquests models limitats, hi haurà 19, no?, únicament...
19 cada any.
No, 19 com a projecte inicial.
Com a projecte inicial.
19 i s'ha acabat, 19 Carmen. O sigui,
només n'hi haurà 19?
Sí.
Al llarg de la història.
Sí, seran models únics, o sigui, seran unitats... El que vingui després no ho sabem encara.
O sigui, que a l'endemà que venguin el primer, aquest 1,5 milió es multiplicarà pel que vulguin els col·leccionistes.
Clar, això és el que no volem. O sigui, el que no volem és que entrin en un circuit d'especulació que hi ha que existeix, no? I llavors, què passa? Que al cap d'un any, per exemple, doncs, el que vol un Hispano Suïssa busquen els compradors que els tenen i els multiplica per 3. I llavors farem un document, intentarem que signin un document, que com a mínim tenen que tenir-lo 3 anys, que és el període que durarà aquest projecte. O sigui, nosaltres farem...
Això ho ha fet algú alguna vegada? És a dir, amb
mira,
un cotxe?
Ferrari, per exemple, Roger, perquè et facis una idea, Ferrari tret determinats models, doncs, que han estat molt cobejats, no? Perquè se sabia que eren edicions limitades. El famós La Ferrari, per exemple, que és un model que van treure fa uns anys. Si tu tenies els calés... però no et coneixien de res, allò, vostè de quina casa ve? No sóc de Cal de Gràcia. Doncs miri, no, perquè no te'l venien si no et coneixien. I com t'havien de conèixer? Doncs perquè, com a mínim, abans havies hagut d'estar client, haver estat client de Ferrari, haver-ne tingut 2, 3, 4... I segons els models. I no te'l venien així com així.
Sí.
Per molts que... És a dir, si a vostès ara, Miquel, els ve un Sheikh Arab, per exemple, diu, jo em quedo els 19... Què passaria?
Tindré... A veure...
Home, aquesta oferta és bona, eh?
És molt bona. No ho he pensat. És que no crec que passi, però, home, si passa, farem una reunió.
No, jo dic això perquè una vegada fa molts anys... Fa molts anys em van convidar a visitar la fàbrica Rolls-Royce.
Sí.
I justament va ser la primera vegada que jo conduïa un cotxe amb el volant a l'altre costat. I jo era molt jovenet.
Sí.
I clar, quan vaig arribar a Anglaterra, a Crewe, i em van deixar provar doncs, un Silver Shadow, clar, van veure un nen i van dir, quan ve el teu pare? Dic, no, és que sóc jo el periodista. Va ser horrorós, no?, perquè era la primera vegada que conduïa un cotxe amb un volant a la dreta, tot plegat que surto de Regent Street...
I no el ratllis, clar.
No el vaig ratllar, no. Vaig ratllar la bicicleta que em vaig emportar per davant. Perquè vaig mirar a la dreta, clar, no venia ningú.
La rotonda,
a l'esquerra venia un pobre ciclista. La gràcia, que quan vaig visitar la fàbrica, quan em van deixar aquell cotxe i vaig anar fins a la fàbrica Cru, és que, per exemple, hi havia una sèrie de models de Rolls Royce que estaven fets a mida de xeics àrabs i concretament recordo que em van dir, pujo amb un emparat i vaig agafar una marejada estratosfèrica perquè el vidre del cotxe estava graduat.
No, ara,
i la cadira, evidentment, el seient no es podia bellugar perquè estava graduat en funció de la distància focal. Era un vidre graduat d'ulleres.
Pel senyor que conduïa.
Perquè el senyor Sheik Arab, que havia comprat aquell cotxe, pogués conduir sense les ulleres, clar. Evidentment no el vaig poder ni posar en marxa. I a més a més m'han dit, no pots tocar el seient, perquè aquest senyor sap que la distància focal que necessita... Em va semblar una cosa absolutament surrealista, no?
Doncs sí, posa't unes ulleres. Sí.
Per no dir-te com estava feta la pell, com havien criat i matat els animals que havien fet servir per la pell per no transgredir normes culturals i religioses d'aquell comprador. Hi ha tot un mercat que requereix unes històries molt curioses, eh?
Teniu algun comprador ja pel Carmen? Algú que s'hagi interessat?
Cony, tu, no?
Jo sí, jo ja el tinc, jo ja el tinc. El meu està al pàrquing ja. Però algú que digui el vull per la setmana que ve?
A veure, interès molt, comandes allò, reserva-me uno, sí, em quedaré un sí, tal, però com dic jo, per considerar que hem venut un, es té que depositar el 10% del valor, o sigui, 150.000 euros. Mm-hmm. Per tant, fins aquell moment no hem vengut cap. Això és, també és norma, en aquests tipus de cotxes.
Escolti, sí, i si s'espatlla? Perquè, clar, vostès els vendran sota comanda. Per tant, si en fan 19, entenc que no faran una xarxa de concessionaris. Escolti, si s'espatlla, o el dia que hagi d'anar a canviar l'oli o les pastilles de fre, com ho farem, això?
Això és com Rolls, no? Quan tenien una avaria, no? Trucaven a la grua i tal, i dius, escolti, Rolls, no és un Rolls. Els Rolls mai es queden en carretera, no? Era el que es deia a l'època. A l'Hispano esperem que no s'aturi a la carretera, però sí que és cert que, evidentment, requerirà d'un cert manteniment. I això es pot fer, una part molt important, es pot fer telemàticament. Uh-huh. No? I una altra no, doncs és qüestió...
És a dir, si jo em compro un cotxe, com que sóc un maldestre i ell porta tanta tecnologia, de cop i volta s'empara i no sé engegar-lo, no perquè el cotxe s'hagi espatllat, sinó perquè jo pugui ser un lluç que no sàpiga fer anar aquell cotxe, vostès me'l poden engegar remotament i me'l poden reprogramar?
Oh.
Sí. Es podrà fer tot això. Sí, sí,
està previst. Sí,
A veure, clar, si es tracta ja que no sabem apretar un botó, llavors ja és un altre problema.
Però n'hi ha, d'aquests.
Potser anem amb un altre cotxe.
Bueno, són aquells que truquen i diuen apague i vuelve a encenderlo, no?
Allà, això sempre.
Com els ordinadors.
Surt i torna a entrar.
L'última. Quina autonomia té això, si és elèctric?
A veure, les autonomies també...
Ja, és complicat.
És complicat, eh? Perquè totes les autonomies que donen tots els cotxes elèctrics...
Són mentida tots.
No. És amb una persona amb un pes mínim, o sigui, allò famèlic, que no pesi més de 40 quilos...
Ah, deu de ser per això que a mi no em quadren mai les autonomies dels elèctrics, doncs.
Pràcticament amb baixada, sense cap dispositiu posat en marxa, ni aire condicionat, ni ràdio, ni res... Sí. I llavors hi ha una mica de vent a favor. Això són les autonomies que donen en general. Ara, que carregues un cotxe a furt elèctric amb passagers, maletes, i puges muntanya, evidentment, i
doni'm una xifra que tinc 10 segons.
450-500 quilòmetres.
Molt bé. Doncs aquest és el nou Hispano Suïssa, que es presentarà del 7 al 17 de març al Saló Internacional de l'Automòbil de Ginebra. Miquel Suquer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens veiem a Ginebra.
Josep Lluís, gràcies.
Adéu.
Adéu.